Bon dia. Pròxima parada, La Garrotxa.
L'informatiu del migdia.
És aquesta combinació de tramvia en el sentit que presta un servei, diguem-ne, local quan travessa els pobles i les ciutats, i de tren, en el sentit que té la capacitat d'agafar més velocitat quan està fent, diguem, els trams d'enllaç entre les diferents poblacions.
És el conseller comarcal de Mobilitat, Jordi Güell. El Consell Comarcal ha aprovat dues mocions, una a favor de la millora de la línia R3 amb la creació d'una estació pensada per la Garrotxa a Torelló, i la segona en favor del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona. Aquesta opció genera dubtes pel seu impacte ambiental, però sobretot pel seu elevat cost econòmic. De seguida coneixem els detalls d'aquests i altres temes. Abans, però avui és divendres 21 d'octubre de 2022 i repassem l'actualitat en titulars.
El dia en 4 minuts.
La plataforma ciutadana en defensa del tren tram demana a les administracions que agilitzin tant com sigui possible els tràmits per tirar endavant el projecte tècnic de la infraestructura. Estan satisfets de la resposta rebuda de consells comarcals i ajuntaments, però temen que hi puguin haver endarreriments en la seva execució. El portaveu de l'entitat de la comarca, Ferran Campillo.
Pendents de que se n'escolli una i que aquesta consultora faci aquest projecte tècnic, que és el que venim reclamant fins ara, per veure quina viabilitat té.
L'Ajuntament d'Olot instal·larà 222 plaques solars al pavelló del Pla dels Llacs. Aquesta és una acció que s'ha presentat als fons europeus per tal de millorar l'eficiència energètica d'aquest conjunt esportiu. Dins d'aquest projecte ja s'ha aprovat la renovació de la coberta del pavelló amb una inversió de 72.000 euros. El regidor de Serveis Urbans i Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sellabona.
Ens permetrien arribar a generar el que equivaldria al 40% de la despesa energètica que tenen aquests equipaments. Per nosaltres és molt important aprofitar aquest tipus d'actuacions.
Els veïns de Montagut i Oix decidiran què s'ubica a l'edifici de l'antic ajuntament. Ja fa temps que el poble ha engegat un procés participatiu i fins a mitjans de novembre es pot escollir entre 5 opcions que han superat la primera fase. Un alberg, un pis social, un pis per la gent gran, un magatzem per la brigada o un espai de coworking. La tècnica de participació del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és Marta Teixidor.
El que hem fet amb aquest procés és consultar en els veïns i veïnes quines propostes tenien. De les trobades veïnals que hem fet han sortit 5 propostes possibles. Una és un alberg, una altra és un pis social, una altra és un pis per gent que viu gran, sola o que sigui gran, una altra és el magatzem de la brigada i el darrer un coworking.
Els nens i nenes de la canya ja poden saltar els llits elàstics que s'han instal·lat a la plaça de l'1 d'octubre. La iniciativa l'havien demanat als veïns de la zona a les trobades organitzades per l'Ajuntament anomenades Quedem a la plaça. Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Ja estan instal·lades, ja s'estan utilitzant, la gent estava molt contenta i en principi tot el que eren els elements infantils estarien incorporats.
L'Ajuntament d'Olot crea un projecte de colònies de tardor per a nens i nenes de 8 a 12 anys. Porta el nom de Tardor a la Natura i es tracta d'unes colònies pels ponts de novembre i de desembre a preus reduïts. L'objectiu és oferir temps a les famílies, sobretot les dones, i un lleure de qualitat als infants. La regidora d'Acció Social i Igualtat a l'Ajuntament d'Olot és Imma Muñoz.
Per una banda, alliberar temps per a les famílies, especialment a les dones, aquí majoritàriament repercuteixen les tasques de cures dels infants.
I en esports, duel de necessitats a l'estadi municipal. La Unió Esportiva Olot rebrà diumenge un rival directe amb l'objectiu de superar-lo a la classificació. El Terrassa té un punt més i, com els garrotxins, només ha guanyat un dels 7 partits que ha jugat. Màrix Mandiola tindrà la baixa sensible d'Uri Ayala. Aymar Moratalla ocuparà el seu lloc a l'eix de la defensa. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot és Màrix Mandiola.
Mucho mejor si ganamos. Pero si, eso, si esa ansiedad se traslada al equipo, y eso que normalmente yo creo que no lo tienen, ¿eh? Ni yo lo tengo ni el equipo tampoco.
I a la contraportada, us heu plantejat com seria la vostra vida si haguéssiu pres decisions diferents? Aquest és el rerefons de Cancún, l'obra que presenta l'Orfeó Popular Olotí aquest cap de setmana. Es tracta d'un text de Jordi Galzeran que reflexiona sobre les voltes que pot donar la vida. Un dels actors és Miquel Bosch.
Perquè com estàs en un ambient que planeges un viatge d'anar a Cancún amb una parella d'amics que són molt benvinguts, d'on peu que passin coses...
Ei, escolta... T'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I comencem amb l'adeu al MidCat. Sánchez anuncia un corredor d'energia verda entre Barcelona i Marsella. El president espanyol renuncia definitivament al MidCat, el tub de gas que acaba a Hostalric i que no travessarà els Pirineus. Aragonès denuncia a Brussel·les la gestió del cas Pegasus per part del govern espanyol. El president de la Generalitat s'ha reunit amb el comissari de Justícia, Didier Reinders. I els lloguers a Barcelona, un 10% més cars des que es va eliminar la llei que els limitava. L'Ajuntament assegura que la llei de regulació de preus no ha fet disminuir els contractes de lloguer signats, com diu la Cambra de la Propietat. Ja en l'àmbit internacional, Alemanya cedeix i la Unió Europea s'encamina cap a un acord per limitar el preu del gas. Una reunió de 9 hores del Consell Europeu a Brussel·les acaba de matinada amb un acord de mínims per implantar a la Unió Europea el model ibèric. Un expert militar rus enxampat admeten que el Kremlin utilitza drons iranians a Ucraïna. Les declaracions de l'expert militar han estat captades durant l'emissió d'un canal de televisió rus, pensant-se que encara no estava en directe. I ja per acabar, en l'àmbit internacional, Elon Musk vol acomiadar-se del 75% dels treballadors de Twitter, tan bon punt controli l'empresa. Segons el Washington Post, l'home més ric del món ho hauria admès en converses amb els inversors que l'ajudaran a comprar la xarxa social.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Bé, el cap de setmana serà més estable, temperatura que pujarà, especialment de dia, i ho notarem més diumenge. Per tant, màximes novament per sobre els 25 graus, puntualment 27 o 28. Ahir es va arribar als 28 a Cabanes, 26 a Girona. Per tant, malgrat aquesta pluja a l'àrea del Pirineu, a molts sectors de la part oriental de Girona, la temperatura va pujar. Bé, doncs, per les properes hores tenim aquesta clara tendència a la millora i la pluja que ja pràcticament se'ns acomiada el que queda d'aquesta setmana.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria avui divendres 21 d'octubre de 2022. Pròxima estació, La Garrotxa. El Consell Comarcal ha aprovat dues mocions, una a favor de la millora de la línia R3 amb la creació d'una estació pensada per La Garrotxa a Torelló i la segona en favor del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona. Aquesta opció genera dubtes pel seu impacte ambiental, però sobretot pel seu elevat cost econòmic, informa Joel Tallant.
La millora de la línia R3 entre Barcelona i Puigcerdà és una gran assignatura pendent de país. Per La Garrotxa ha estat la gran esperança de tenir una línia de tren propera. De fet, es considera l'estació de Torelló com el punt de referència ferroviari pels garrotxins. En el ple del Consell Comarcal d'aquest dijous, han aprovat una moció de suport perquè es facin les actuacions previstes al tram nord d'aquesta via, que inclouen la construcció d'una nova estació de tren, la Torelló-Garrotxa. Fina Sorina, consellera comarcal.
Preveu una nova estació a Torelló, que seria la nova estació a Torelló-Garrotxa. Aquesta s'ubicaria en un lloc estratègic, que és l'extrem sud de Torelló i a prop de la intersecció amb la C-37. Suposaria, evidentment, una gran millora per la gent que viu a la Garrotxa i es vol desplaçar amb transport públic utilitzant el ferrocarril.
Però si hi ha una proposta viària que crida l'atenció per la seva singularitat és el tren-tram entre Olot, Banyoles i Girona. El ple ha aprovat una moció presentada per una plataforma ciutadana que defensa aquesta nova infraestructura. El conseller comarcal de Mobilitat, Jordi Güell, defineix el tren-tram d'aquesta manera.
És aquesta combinació de tramvia, en el sentit que presta un servei, diguem-ne, local quan travessa els pobles i les ciutats, i de tren, en el sentit que té la capacitat d'agafar més velocitat quan està fent, diguem, els trams d'enllaç entre les diferents poblacions, no? Però és aquesta combinació, en el sentit que no només és anar des d'un nucli fins a un altre, sinó que també, en aquest cas, doncs, en el cas d'Olot, segurament podria prestar un servei, diguem, de comunicació entre Olot i els municipis en direcció, doncs, seguint la vall del Fluvià, doncs un servei de proximitat, no? Alhora que també, doncs, de poder prestar aquest servei de connectivitat, tal com explica la proposta, doncs, en Girona.
Segons la plataforma ciutadana que ha presentat la moció, el tren tram entre Olot i Girona beneficiaria 250.000 persones, portaria uns 3 milions de viatgers anuals, faria el trajecte en 37 minuts, no contaminaria, però tindria un cost de 500 milions d'euros. Precisament és el cost i l'impacte ambiental el que més preocupa alguns grups de l'oposició. És el cas, per exemple, d'Esquerra Republicana. El seu portaveu és Miquel Reverter.
També creiem que la Garrotxa necessita millorar la mobilitat interna i externa, perquè estem creiem en clar desavantatge en comparació amb altres comarques, però evidentment genera dubtes. Aquest projecte, que és un projecte diguéssim molt gran, genera dubtes de traçat, genera de quin territori s'haurà d'afectar, genera dubtes o planteja, vull dir que si tenim ja, per exemple, altres infraestructures com les actuals, doncs que si podríem aprofitar part d'aquestes infraestructures o buscar solucions alternatives aprofitant les que ja tenim.
En la mateixa línia s'ha expressat el regidor no adscrit Alfred Cairó, que defensa els busos elèctrics o híbrids com a alternativa.
Però genera dubtes importants per quan la inversió per fer-lo és extremadament elevada i també perquè no queda gens clar quin podria arribar a ser l'impacte ambiental d'aquesta línia. Cal tenir en compte alternatives viables ja actualment i de menor cost basades en autobusos elèctrics o híbrids.
Per la CUP cal una aposta valenta per un pla comarcal de mobilitat. Adriana Roca està a favor del tren tram, però segons ella no solucionarà el problema actual.
A la Garrotxa és cert que hi ha una problemàtica de mobilitat amb una presència excessiva del cotxe privat i una manca de transport públic, que és actualment deficient. Només s'ha de veure la mobilitat a Olot. Tenim una problemàtica, a més, ambiental enorme i cal plantejar alternatives molt més ecològiques i, en aquest cas, el tren tram és una alternativa molt ecològica. Però no solucionarà el problema com a tal. Cal fer més, anar més enllà i cal acompanyar, per exemple, com hem reclamat moltes vegades, ja tant sigui des de l'Ajuntament com des del Consell, un pla de mobilitat comarcal per funcionar tots alhora i no esperar la solució del tram.
Des del PSC, la visió és totalment contrària. Pel seu portaveu, Josep Guix, la Garrotxa no té problemes de transport públic.
Jo penso que aquí, en aquesta comarca, no hi ha un dèficit important ara de transport públic. Déu-n'hi-do, aquí hi ha transport públic. Hi ha transport transversal, hi ha transport que va de Barcelona, hi ha transport que va a Girona contínuament, hi ha transport que va als municipis de la comarca. Em sembla que en aquests moments l'oferta està bastant més que coberta, jo diria. En tot cas, doncs, sempre hi ha coses arreglar i millorar.
Tant la moció de la R3 com la del tren tram s'han aprovat al ple del Consell Comarcal per unanimitat.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
La plataforma ciutadana en defensa del tren tram demana a les administracions que agilitzin tant com sigui possible els tràmits per tirar endavant el projecte tècnic de la infraestructura. Estan satisfets de la resposta rebuda de consells comarcals i ajuntaments, però temen que hi puguin haver endarreriments en la seva execució.
La plataforma ciutadana creu que un posicionament fort de totes les administracions serà determinant perquè el projecte sigui una realitat el 2030 tal i com està previst. El portaveu de l'entitat a la comarca, Ferran Campillo, ha explicat que la Generalitat ha iniciat el concurs per fer l'estudi tècnic que determini la viabilitat del projecte. Creu que és molt important que el territori hi pugui dir la seva.
Pendents de que se n'esculli una i que aquesta consultora faci aquest projecte tècnic, que és el que venim reclamant fins ara, per veure quina viabilitat té, quin traçat exactament pot ser i que sobretot es tingui en compte la societat civil, no? Tot aquest procés que hem anat engegant, que hem anat parlant amb entitats, amb ciutadans, doncs que això estigui tingut en compte.
La plataforma en defensa del tren tram està fent actes per presentar el projecte arreu de les comarques de Girona. Avui seran a la Bisbal.
Sí, la idea que estem intentant transmetre és l'urgència, no?, d'aquesta infraestructura, que serà una infraestructura que ens farà més resilients al canvi climàtic, a la crisi energètica, que ens farà més competitius, que ens donarà respostes també a un turisme sostenible i que és una eina en salut, no?, que promou l'activitat física i promou deixar els cotxes i les motos a casa.
Segons Campillo, no hi ha d'haver endarreriments en tot el procés perquè el tren tram és un projecte prioritari per les comarques de Girona.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Seguim repassant a la carpeta de temes. L'Ajuntament d'Olot instal·larà 222 plaques solars al pavelló del Pla dels Llacs. Aquesta és una acció que s'ha presentat als fons europeus per tal de millorar l'eficiència energètica d'aquest conjunt esportiu. Dins d'aquest projecte ja s'ha aprovat la renovació de la coberta del pavelló amb una inversió de 72.000 euros.
Instal·lar panells solars, millorar l'eficiència energètica dels tancaments i implantar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Tot això és el que està previst en la reforma del pavelló Pla dels Llacs d'Olot. Aquests són els punts del projecte que el consistori té previst dur a terme en els pròxims mesos, un cop comptin amb els fons europeus provinents dels Next Generation, als quals s'hi han adherit. El regidor de Serveis Urbans i Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sellabona.
Ens permetrien arribar a generar el que equivaldria al 40% de la despesa energètica que tenen aquests equipaments. Per nosaltres és molt important aprofitar aquest tipus d'actuacions, una, per resoldre patologies que tenen les cobertes tant del pavelló 3 com el del pavelló 1, i al mateix temps poder afrontar aquesta transició energètica, fer que els equipaments esportius, en aquest cas els pavellons, que són una de les instal·lacions municipals que presenten una major despesa energètica, doncs puguem iniciar aquest camí cap a aquesta transició.
Les actuacions més destacades que es preveuen fer en eficiència energètica en els pavellons 1 i 3 d'Olot tenen un pressupost de més d'un milió d'euros. La idea principal de l'Ajuntament és que els fons europeus cobreixin una part important del pressupost, mentre que la resta estiguin finançats amb fons propis.
Aquest és un projecte, el d'impermeabilitzar aquestes dues cobertes, pavelló 3 i pavelló 1, i poder col·locar aquestes plaques fotovoltaiques, que puja al milió d'euros. Amb aquests fons europeus que hem demanat, ens podria arribar a finançar 800.000 euros d'aquesta inversió, i per tant creiem que és molt important aprofitar aquestes oportunitats que ens brinda ara Europa.
Una de les accions que també començarà en breu afectarà la coberta del pavelló poliesportiu 3. Aquest equipament, on sol jugar el Club Vòlei Olot, es va construir l'any 1989. Després de més de 30 anys, els problemes que pateix són cada vegada més grans. És per això que des del consistori han aprovat la remodelació de la coberta. Amb aquesta actuació impermeabilitzaran l'equipament amb l'objectiu de solucionar els problemes de filtracions d'aigua que té.
Ens trobem és que es produïen filtracions d'aigua. A més, doncs, no hi havia l'aïllament necessari en una instal·lació com aquesta i, per tant, doncs, això també, com a conseqüència, comportava més despesa energètica perquè, per tal de mantenir la temperatura adequada dins d'aquesta instal·lació, doncs, tampoc era possible perquè hi havia aquestes patologies i, per tant, doncs, es tracta de fer unes tasques d'impermeabilització d'aquesta coberta de 450 metres quadrats aproximadament i que ens donarà moltes millors garanties, per una banda, per la climatització, com deia abans, però també per aquestes entrades d'aigua, aquestes filtracions, aquestes goteres que havien anat augmentant durant els últims anys, quedaran totalment resoltes.
La millora de la coberta del pavelló 3 consistirà en la col·locació d'un aïllament tèrmic de 40 mil·límetres de gruix per evitar el pas de l'aigua. Les obres tenen un cost aproximat d'uns 70.000 euros i el consistori té previst deixar-ho enllestit a finals d'aquest mateix any.
Els veïns de Montagut i Oix decidiran què s'ubica a l'edifici de l'antic ajuntament. Ja fa temps que el poble ha engegat un procés participatiu i fins a mitjans de novembre es pot escollir entre 5 opcions que han superat la primera fase: un alberg, un pis social, un pis per a la gent gran, un magatzem per la brigada o un espai de coworking.
A Montagut i Oix es va decidir que l'edifici de l'antic ajuntament s'havia de mantenir i no enderrocar-lo. El poble ja fa temps que va engegar un procés participatiu i ara ha arribat el moment de decidir quin ús se li vol donar a aquest espai, atès que l'edifici necessitarà renovar-se per complet, millorant especialment en temes d'accessibilitat. La tècnica de participació del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és Marta Teixidor.
El que hem fet amb aquest procés és consultar en els veïns i veïnes quines propostes tenien. De les trobades veïnals que hem fet han sortit 5 propostes possibles. Una és un alberg, una altra és un pis social, una altra és un pis per gent que viu gran, sola o que sigui gran, una altra és el magatzem de la brigada i el darrer un coworking. Llavors, aquestes opcions, hem buscat persones expertes en arquitectura i normatives d'aquest tipus que ens facin la validació tècnica, i totes les opcions aquestes, les 5 que van dir el veïnat, són possibles de fer en aquest edifici.
Entre les 5 propostes hi ha la possibilitat que més d'una es pugui dur a terme, segons la tria que es faci, com per exemple destinar una part de l'edifici a fer pisos socials i la resta a un espai de coworking o un espai polivalent. L'Ajuntament, de moment, no demanarà subvencions i farà un pressupost concret un cop s'hagi escollit què s'hi vol fer, tot i que les diverses opcions ronden entre els 300.000 i els 500.000 euros. Al seu moment, l'Ajuntament de Montagut i Oix va lamentar que la rehabilitació d'aquest edifici no fos acceptat dins el Pla Únic d'Obres i Serveis, quan a primera instància l'edifici havia de transformar-se en pisos socials. L'alcaldessa de Montagut i Oix és Mònica Boix.
Nosaltres ens agradaria que participés molta gent. De fet, les votacions seran vàlides si participa un 10% mínim. Però sí que és veritat que som optimistes i ens agradaria que la participació fos més gran. Ha d'omplir una butlleta amb el DNI, ha de ser gent empadronada al municipi, majors de 16 anys, i tenim diferents bústies, una a l'Ajuntament, el nou Ajuntament, i l'altra al telecentre de Cal Ferrer, i poden anar a votar allà.
Actualment l'edifici acull de manera esporàdica alguna exposició i també serveix com a magatzem de la brigada i com a arxiu. Fins al 14 de novembre els veïns del poble podran dir-hi la seva i escollir l'opció que creguin més oportuna.
I els nens i nenes de la Canya ja poden saltar els llits elàstics que s'han instal·lat a la plaça de l'1 d'octubre. La iniciativa l'havien demanat els veïns de la zona a les trobades organitzades per l'Ajuntament anomenades Quedem a la plaça.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha enllestit la instal·lació de 2 llits elàstics a la plaça 1 d'octubre de la Canya, que completen el nou parc infantil. Aquestes obres formen part de la reforma de la plaça, on ja s'hi havia instal·lat una tanca perimetral i s'hi havia fet una renovació d'arbres. Les noves instal·lacions han tingut una gran acollida entre els veïns, ja que han aportat noves opcions d'oci pels nens i nenes i diferents elements de seguretat. Ens ho explica l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal.
Ja estan instal·lades, ja s'estan utilitzant, la gent estava molt contenta i en principi tot el que eren els elements infantils estarien incorporats. Ens falta una darrera petició ciutadana de reforçar un tramat de barana per fer-la més segura pels nens i nenes de l'entorn. Hi havia moltes ganes de que hi haguessin més elements a la plaça perquè és molt gran i permetia fer moltes coses, no? I aquests elements ajuden a que torni a haver molt punt de trobada en allà.
Aquestes propostes de millora van sorgir arran d'una demanda veïnal a través del programa Quedem a la plaça, que ofereix l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
Hi van haver-hi unes aportacions de totes les persones que van assistir en el Quedem, amb unes idees per millora, tant de la seguretat com dels jocs infantils poder-n'hi instal·lar, com de les ombres. Tot això s'ha anat completant.
D'aquesta manera, l'alcaldessa i els regidors es poden acostar als ciutadans per tenir un contacte més directe entre l'administració i el poble.
I seguint amb la felicitat dels nens, l'Ajuntament d'Olot crea un projecte de colònies de tardor per a nens i nenes de 8 a 12 anys. Porta el nom de Tardor a la Natura i es tracta d'unes colònies pels ponts de novembre i de desembre a preus reduïts. L'objectiu és oferir temps a les famílies, sobretot les dones, i un lleure de qualitat als infants.
L'Àrea de Cultura i Educació d'Olot posa en marxa el projecte Tardor a la Natura. Són unes colònies per a infants olotins finançada en part per l'Ajuntament. L'objectiu de la proposta, tal i com diu la regidora d'Acció Social i Igualtat a l'Ajuntament d'Olot, Imma Muñoz, és doble.
Per una banda, alliberar temps per a les famílies, especialment a les dones, aquí majoritàriament repercuteixen les tasques de cures dels infants, i per altra banda, oferir un lleure de qualitat als infants.
Les colònies estan pensades per a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys i es faran dos grups segons les edats. S'han programat dues sortides de 3 nits coincidint amb els ponts de tardor, del 29 d'octubre a l'1 de novembre i del 3 al 6 de desembre. Les estades seran al Mas Colltort de Sant Iscle i estaran conduïdes per professionals experts que organitzaran activitats al voltant de l'entorn i la natura. El preu per estada és de 120 euros i de 60 en el cas de les famílies monoparentals i nombroses. A més, hi haurà altres reduccions al cost tenint en compte altres situacions de vulnerabilitat.
El cost és de 120 euros, Llavors hi ha un cost de 60 euros en cas de famílies monoparentals i famílies nombroses, i també hi haurà altres reduccions de preu tenint en compte situacions de vulnerabilitat. Aquests preus inclouen les tres nits, tots els àpats i totes les activitats.
Les colònies Tardor a la Natura estan subvencionades pel programa Temps per a Cures del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, destinat a impulsar serveis de cura puntuals per avançar en la corresponsabilitat pública vers l'atenció a les persones.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre.
I en l'àmbit esportiu, duel de necessitats a l'estadi municipal. La Unió Esportiva Olot rebrà diumenge un rival directe amb l'objectiu de superar-lo a la classificació. El Terrassa té un punt més i, com els garrotxins, només ha guanyat un dels 7 partits que ha jugat. Mànix Mandiola tindrà la baixa sensible d'Uri Ayala i Aymar Moratalla ocuparà el seu lloc a l'eix de la defensa, informa David Planella.
Les bones sensacions que ens va deixar la primera victòria de la temporada, 2-0 contra el Formentera, no van tenir continuïtat la setmana següent, 1-0 al camp del Manresa, i ara, 15 dies després, i un altre cop a casa, urgeix tornar-les a recuperar. El tècnic de l'Olot, Mànix Mandiola, és conscient de la importància del partit, però no es vol posar més pressió del compte.
Mucho mejor si ganamos, pero si esa ansiedad se traslada al equipo, y eso que normalmente yo creo que no lo tienen, ¿eh? Ni yo lo tengo ni el equipo tampoco. Tenemos la necesidad de ir sumando puntos, pero si tendrá que ser esta semana, y si no la siguiente, y si no la siguiente. O sea, no tiene por qué ser ahora. Pero mucho mejor si es ahora. Solo pensamos en este domingo y en sumar, y a poder ser tres. Jugar bien, o, si sumamos, pues bueno, luego ya sacaremos conclusiones aunque juguemos mal.
L'Olot és antepenúltim, té 5 punts, i com el rival que rebrà diumenge a l'estadi municipal, només ha guanyat un partit. El Terrassa també ocupa zona de descens i té un punt més que els olotins. Serà un duel directe entre dos conjunts molt necessitats que lluiten per treure el cap de la zona més baixa.
Va ser otro partido igualado, pero bueno, nosotros, ellos estarán necesitados, pero nosotros también. Y jugamos delante de nuestra afición, y estamos obligados a estar muy cerca de nuestro 100%. Eso que suelen decir que hay que estar al 120 y eso como no vayas drogado, no. El estar es al 100. Si estás cerca de tu 100%, yo creo que seremos un rival malo para cualquiera.
Per guanyar, l'Olot haurà de millorar, sobretot en atac. Els números diuen que és el pitjor golejador del grup, amb 3 gols en 7 jornades, però no és només una falta d'efectivitat, encara preocupa més la dificultat que té l'equip per generar ocasions en els partits. Mànix Mandiola explica en què treballen per corregir-ho.
Sobretot optimitzar tus recursos. Si nosotros tenemos futbolistas arriba, alguno como Sumetra de calidad, como Forgas, que si domina, si llega, si hay mucho balón en el área, pues también y luego tenemos gente que, como Ferran o como Manel, que si hay espacio pueden hacer daño. Pues intentamos hacer entrenos donde cada uno pueda presentar sus credenciales, ¿no? En qué soy bueno y aprovechar esas características de cada uno, ¿no?
D'altra banda, en defensa, l'Olot no podrà comptar amb un puntal important de cara a diumenge, el central Uri Ayala, que està sancionat per acumulació de targetes i que s'afegeix a les baixes ja conegudes dels també defenses Blázquez i Carles Mas i del carriler Sebas Coris. Aymar Moratalla, un lateral que ja té experiència com a central, serà titular al costat de Gonzalo Pereira.
Jugarà Aymar i tendremos la misma confianza en Aymar que Aymar López, que podía haber sido un titular, se lesionó y el equipo pues defensivamente no estaba mal y bueno, le está costando entrar, pero ahora va a tener la oportunidad de entrar y en ese aspecto no tenemos ni una queja, no podemos llorar por eso.
L'Olot Terrassa, corresponent a la 8ª jornada de Segona Federació, es disputarà diumenge a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot dins d'una marató esportiva que arrencarà 3:45 amb la retransmissió del Vendrell Hoquei Olot d'Hoquei Lliga Plata.
Aquest diumenge, futbol i hoquei patins.
Podria disparar el xut de Busquets.
Gol!
Ara sí, 5 mesos després, torna l'Hoquei Olot a Ràdio Olot. Diumenge, des de 3:45 de la tarda, Club d'Esports Vendrell, Club Hoquei Olot, amb Roger Isern i Anna Prat. I a partir de les 5, futbol. En directe des de l'Estadi Municipal d'Olot, Unió Esportiva Olot, Terrassa Futbol Club, amb David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas. Diumenge, viu una tarda 100% esportiva a Ràdio Olot, amb el patrocini de Fred Perry Olot.
I en la contraportada, us heu plantejat com seria la vostra vida si haguéssiu pres decisions diferents? Aquest és el Rerefons de Cancún, l'obra que presenta l'Orfeo Popular Olotí aquest cap de setmana. Es tracta d'un text de Jordi Galzeran que reflexiona sobre les voltes que pot donar la vida.
Un grup d'actors i actrius encarnen uns personatges que podríem ser qualsevol de nosaltres, especialment si ja tenim més de 40 o 50 anys. Mirar enrere no sempre és fàcil, però si la companyia és grata i l'escenari hi acompanya, és fàcil que la nostàlgia ens atrapi i intentem filosofar amb els amics de confiança sobre què hem fet i especialment com hauria estat la nostra vida si haguéssim enfilat camins diferents. D'això tracta Cancún, Miquel Bosch, que és un dels actors.
Perquè com estàs en un ambient que planeges un viatge d'anar a Cancún amb una parella d'amics que són molt benvinguts, d'on peu que passin coses, hi hagi molta xirinola i, esclar, evidentment que el cava ajuda que tot vagi pujant de to.
El director de Cancún és Andreu Planella, que torna de nou a l'escena després d'un parèntesi motivat per la pandèmia. Assegura que l'obra és per a totes les edats i que farà reflexionar el públic perquè, segons ell, les coses passen per alguna cosa.
Les coses queden, la vida queda, la vida passen coses i les decisions que es prenen són per alguna raó i les coses passen. Haurien pogut ser diferents si s'haguessin pres de manera diferent, d'acord? Però les prenem i, per tant, hem de ser conseqüents amb la realitat que vivim, que és la realitat, però que en realitat podria haver estat una altra realitat, una realitat paral·lela. Qui no li agradaria viure en una realitat paral·lela a la que està vivint producte d'unes decisions preses, no?
Cancún és una proposta de l'Orfeo Popular Olotí que representarà aquest dissabte i diumenge i els mateixos dies de la setmana vinent. Les entrades es poden adquirir al mateix local o a través del web Orfeo.
I això és tot a l'informatiu del migdia d'avui divendres, dia 21 d'octubre del 2022. Ens veiem ja a l'informatiu del vespre. Passi-ho bé.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.